Al matí, amb Mireia Sanz.
De l'any 34, en plena Segona República, quan Sabadell inaugurava el seu aeròdrom. A la Generalitat de Catalunya, el seu president era Francesc Macià i a Sabadell l'alcalde era Magí Mercè. I un dels primers pilots que hi hagués a Sabadell va ser en Jaume Picanyol, la història del qual repassem en aquest reportatge del Pau Durant amb veu del Pau Vitori i muntatge tècnic del Toni González.
Durant l'inici de la Guerra Civil Espanyola, el govern va confiscar personal i material dels diferents aeròdroms per fer front a l'amenaça del bàndol nacional, una ordre que seria freqüent al llarg del conflicte. Tal com explica Miguel Márquez González, el pilot sabadellenc Jaume Picanyol va patir aquestes mesures en el propi cos. Amo d'una petita indústria metal·lúrgica, va ser un dels fundadors de l'Aeroclub de Sabadell el 1931 i el responsable de buscar la primera avioneta de l'entitat a París, la Petite Fantasie. L'any 1934 es va convertir en el primer ciutadà del municipi en obtenir el títol de pilot. Professor de l'Escola d'Aviació, la Guerra Civil el va agafar de ple. Per ordre de la mateixa Generalitat, Picanyol va ser obligat a incorporar-se a la disciplina militar per participar en combat. Josep Canudes es va encarregar de formar els pilots d'aviació civil per la batalla. Després d'uns dies d'incertesa, el pilot i l'avioneta de l'aeroclub van acabar a l'aeròdrom de Serinyena, al front d'Aragó. El 3 d'agost de 1936, l'aviació republicana va bombardejar Saragossa amb la intenció de recuperar la ciutat. Diverses fonts asseguren que Picanyol era l'encarregat de tirar les famoses bombes que van caure sobre la Basílica del Pilar. Ja fos per l'ajuda de la Verge, com va acreditar el franquisme, o per altres raons, les tres bombes que va llançar Picanyol no van arribar a esclatar. Diverses versions són les que asseguren que ell mateix va ser qui va desactivar els artefactes abans de llançar-los. L'aventura del pilot sabadellenc va acabar l'1 de setembre, quan durant un combat aeri va ser ferit a la cama, que li acabaria sent amputada. Pel que fa a l'avioneta de l'aeroclub, va acabar destrossada a causa d'una tempesta que va arrasar part del camp de vol aragonès. Tan sols uns dies més tard d'aquest incident, l'aeròdrom de Sabadell va començar les gestions per condicionar les seves instal·lacions, però la guerra no havia fet més que començar.
Descobrim la història de l'aeroport de Sabadell. Ho fem en conversa amb el Daniel Ventura, que és president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, amb seu a l'aeroport, i vicepresident de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per venir.
Abans d'entrar una mica en la història de l'aeroport de Sabadell, sí que ens interessava avui parlar especialment d'aquest hangar que ens està acompanyant, que és l'hangar que ha d'acollir el Museu Aeronàutic de Catalunya. És una d'aquelles qüestions, deia jo a la tarda d'actualitat, que és una d'aquelles qüestions de les quals s'està parlant repetidament a la ciutat i semblava que no acabava d'eclosionar, que no acabava d'arribar al punt i final. Dèiem, però, que la podrem inaugurar, si tot va bé, aquest museu per Festa Major.
Correcte, sí. De fet, hem pensat que aquest any, el 2019, era el més adient per aquesta inauguració, donat que es donen tres efemèrides, com molt bé esteu dient, com és la inauguració del camp d'aviació aquí a Sabadell, la seva transformació en aeroport, i també el primer vol que es va fer aquí a Sabadell, inclús abans que hi hagués aeròdrom. Per tant, estem fent un petit tour de force, diguem-ne, fent anar la màquina el més ràpid possible, precisament per poder arribar a la Festa Major i que tothom pugui gaudir ja del museu.
Anem una mica a fer història també. Quan va començar-se a projectar aquest Museu Aeronàutic de Catalunya i quines són les problemàtiques que us heu trobat, perquè tinguem aquesta sensació que és una idea que ha anat imparant en el temps durant força temps i que no s'acabava de materialitzar?
Bé, realment és un tema de que ja portem més de 10 anys projectant el museu. La qüestió dels temps ha sigut majoritàriament per dues qüestions. Una, pel tema dels diners, que al final nosaltres només ens nodrim de donacions, principalment de patrocini privat, ja sigui hem tingut la sort de tenir sponsors com la Caixa, hem tingut sponsors com Aeroports de Catalunya, hem tingut sponsors com Fundació en Aire, que a poc a poc hem anat fent caixa fins que hem pogut estalviar prou com per fer el museu. L'altre motiu és un motiu purament burocràtic, que l'espai del museu era un espai de l'aeroport, per tant AENA com a empresa no ens ho podia cedir a nosaltres i havia de ser a través del consistori, a través de l'Ajuntament de Sabadell, que va acceptar aquests terrenys i ens els va cedir a nosaltres. Tot això, doncs, òbviament porta una burocràcia i porta uns temps que al final són els que dilaten en el temps de tot aquest procés.
A partir d'aquí, què és el que es mostrarà en aquest museu? Quina és la intenció del que hagi d'acollir aquest museu?
Doncs pràcticament és la col·lecció que té la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, que el que intenta és mostrar i reclamar una miqueta la pàtria potestat de l'aviació al que ha sigut a la península Ibèrica, perquè sembla que ha quedat molt en l'oblit de que Catalunya va ser un pol industrial molt molt important en l'aeronàutica i que moltes de les empreses que ara existeixen a Espanya van néixer a Barcelona, és a dir, estem parlant de Motors Elizalde, estem parlant de Hispano Aviación, totes aquestes empreses que ara són Airbus i que són ITP al País Basc, doncs van néixer aquí i nosaltres estem intentant, doncs, des de sempre, doncs, reclamar aquesta paternitat de l'aviació aquí a Catalunya. El que es podrà veure sobretot és, tenim dos parts de la col·lecció, una que és avions estàtics, que són avions que ja no es poden posar en vol una altra vegada i que aquí tenim, doncs, des de l'impressionant Phantom, que l'avió de combat que va estar volant amb l'exèrcit de l'aire, fins a, doncs, joies com el monocoque Dilla, que va ser el primer que va fer el vol des de Barcelona a les Illes. Per tant, tenim una gran col·lecció d'estàtics, i el que ens fa una miqueta especials és que també tenim una col·lecció d'avions en vol que la gent es pot apropar a veure cada tercer diumenge de mes aquí a l'aeroport de Sabadell, i que inclou joies com precisament el Chaika. Ara que estàvem parlant de la Guerra Civil, doncs el Chaika va ser com l'hereu del mític Chato, que va ser l'avió que va operar des d'aquí, des de l'aeroport de Sabadell, durant la Guerra Civil, defensant Barcelona i tota l'àrea metropolitana dels bombardejos de l'aviació italiana.
Per tant, la idea és recollir la història de l'aeronàutica a Catalunya? Seria aquesta la funció que ha de fer aquest museu?
Sí, totalment. I sobretot, no només ens quedem aquí, sinó sobretot el que volem és fomentar les vocacions. És a dir, tenim la sort de que ara a nivell universitari tenim moltes sortides professionals dintre del món de aeroespacial, i tenim també, doncs, escoles professionals per formar mecànics. Tenim aquí al propi aeroport de Sabadell escoles d'aviació com la de l'Aeroport Barcelona de Sabadell, i nosaltres el que intentem és donar aquesta vessant cultural i fins i tot una miqueta lúdica de l'aviació, perquè la gent ja des de molt petits, des de que els nens ja vegin que l'aviació és una sortida professional i lúdica que està a l'abast de tothom, i treure l'estigma aquest que té d'elitista.
I Sabadell ja ha de tenir un espai important en aquest museu, a banda de ser-ne la seu, hi ha d'haver un espai també dedicat a la història de l'aeronàutica, en concret a la ciutat de Sabadell o d'aquest mateix aeroport?
Totalment, és a dir, tot el tema precisament que comentaven dels xatos, tots aquests avions estaven ensamblats aquí a Sabadell. Tenim aquí també el refugi antiaeri que es pot visitar, tenim i sobretot el propi aeroport de Sabadell, que tot i que s'ha modernitzat i que ara és un aeroport dels més moderns a nivell d'equipaments, doncs té molta història ell mateix, i reclamem una miqueta, doncs, la seva història i la seva importància dintre de la història de Sabadell.
Perquè exactament l'aeroport de Sabadell quina importància té en el panorama aeronàutic de Catalunya?
Doncs és vital, perquè realment aquí és on es formen els pilots que després volen línia aèria, apaga focs, vols d'urgències, tots aquests pilots s'han de formar en algun lloc, i precisament aquí és on estan el que se'n diu els aeroports d'aviació general, que és com Sabadell, i aquí a Catalunya pràcticament l'únic aeroport d'aviació general que existeix exclusivament d'aviació general és Sabadell. Per tant, si no tinguéssim Sabadell, aquí a Catalunya pràcticament no podríem formar pilots. Per tant, diria que és molt molt important el seu paper dintre de l'aeronàutica a Catalunya.
Aquestes instal·lacions, dèiem, estaran en aquest hangar que nosaltres podem veure i senyalar, en aquests moments i que ho repassarem en fotografies també perquè pugueu veure a través de les xarxes socials. Per poder accedir en aquest museu s'ha de fer alguna espècie d'accés particular, perquè ara mateix hauríem de passar un control de seguretat i entenc que això faria feixuc doncs, l'accés de les persones, del públic en general, en aquest museu. Com serà aquest accés? Com es farà?
Doncs nosaltres de fet estem esperant sobretot que s'obri l'accés nord de l'aeroport, que està previst d'aquí 2 anys aproximadament, però mentrestant el que farem serà pels PACs oberts, és a dir, per les jornades de portes obertes, ja estem parlant amb l'aeroport i habilitant un procediment que permetrà entrar per la zona nord de l'aeroport, aparcar allà i entrar dintre del que seria el recinte del museu i assistir a les activitats d'aquestes portes obertes dintre del recinte del museu. A part d'això, fora d'aquestes activitats que són cada tercer diumenge de mes, doncs el que es faran seran visites concertades, que aquí, efectivament, com que de moment el museu està dintre de la zona aire de l'aeroport, és a dir, de la zona restringida, doncs simplement enviar un e-mail o fer una trucada, doncs gestionarem aquelles escoles o aquells particulars que vulguin accedir al museu, els acreditarem i podran accedir al museu sense cap mena de problema.
Per tant, en un principi l'accés serà més amb visites concertades, no poder ser una obertura com a tal al públic en general, no?
Correcte. Pel públic en general serà només els tercers diumenges de cada mes.
Que és quan hi ha la jornada de portes obertes. Correcte. A les instal·lacions de l'aeroport. El museu estarà pensat per quin perfil de públic? Públic més escolar, públic general? Hi haurà diferents versions d'aquest museu?
Doncs, de fet, està pensat per tothom. Està pensat per, sobretot, hi ha una part molt important per la canalla i la gent jove, precisament perquè nosaltres pensem que avui en dia un museu del segle XXI ha de tenir també un aspecte interactiu molt important. És a dir, al cap i a la fi, nosaltres, tot i que és un museu històric, també és un museu de la ciència i de la tecnologia, i de fet tenim convenis també amb el museu amb l'ANECTEC de Terrassa. Mm-hmm. I per això també nosaltres el que volem és, com ja dèiem, fomentar les vocacions, i el que tindrem, per exemple, serà doncs ulleres de realitat virtual amb les quals nosaltres podrem veure doncs com es vola dintre dels avions que tenim en vol. És a dir, nosaltres tenim gravacions dels avions en vídeo 360 graus, i un que visitant el museu podrà sentir-se com es vola aquest avió en la realitat. A part d'això, en una segona fase, 2 anys vista aproximadament, també volem tenir una aplicació interactiva que el que permeti serà, a través de codis QR, que totes les aeronaus que tinguem exposades doncs tinguin un cert grau d'interactivitat, que apuntant el mòbil cap a l'aeronau doncs es puguin veure sobre impreses informacions sobre els seus components, la seva història, etc.
Mm-hmm. Per tant, aquesta qüestió en relació a aquest museu, vostè, dèiem ara, també és vicepresident de l'Aeroclub Barcelona Sabadell. Ahir parlàvem amb la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i ens apuntava aquesta novetat en l'àmbit de la formació professional, aquesta intenció d'incloure, doncs, per exemple, també una espècie de cavall entre la formació professional i la carrera universitària per pilots, també aquí doncs, en col·laboració amb l'Aeroclub. No sé en quina fase de desenvolupament està aquesta iniciativa.
Doncs estem treballant molt, molt de prop amb la universitat, i el cert és que nosaltres pensem que el pilot, quan més formació tingui a nivell transversal, creiem que serà millor pilot. És a dir, no només és un operador d'aeronaus, sinó que també ha de tenir un cert grau de coneixement a nivell de gestió, i que sobretot això també li serveixi perquè, si en un moment determinat decideix abandonar la professió de pilot, doncs també pugui tenir altres sortides professionals.
Mm-hmm. Tot i que la professió de pilot és d'aquelles que té moltes sortides,
Ara mateix, sobretot, és el moment àlgid, i les aerolínies tenen problemes molt seriosos per trobar suficients pilots per cobrir totes les vacants. De fet, ara mateix, gent que està acabant el curs de pilot ja està entrant en aerolínia, perquè la darrera part de la formació, que és agafar hores d'experiència dintre de l'avió, ja la fan dintre de la pròpia aerolínia, precisament perquè l'aerolínia ja els vol tenir agafats per ells i que no se'n vagin a un altre lloc.
I acabar de fer aquesta formació potser més ja estrictament en les necessitats que té la pròpia empresa.
Correcte.
De pilots i d'instructors en parlarem també d'aquí una estona, a partir de 2:15 durant aquest cas. I ara sí que m'agradaria centrar-me en la part aquesta de la història més, no?, de les instal·lacions d'on som ara, d'aquest aeroport de Sabadell. Avui ens explicava el director de l'aeroport que el primer vol a Sabadell es feia l'any 1919, per tant, celebraríem també aquest centenari del primer vol aquest any, però el primer vol no es feia des d'aquí, no es va fer des d'aquí.
No exactament, no va ser des d'aquests terrenys, però sí que diguem-ne que va ser una efemèride que relacionem amb l'aeroport perquè va ser diguem-ne l'eclosió de l'aviació aquí a Sabadell, i de fet hi va haver un grup industrial important d'empresaris de Sabadell que van apostar molt fort per l'aviació, i de fet el fet de que avui l'aeroclub més important d'Europa sigui l'Aeroclub Barcelona-Sabadell també neix d'aquesta voluntat de la ciutat de Sabadell i de la societat civil de Sabadell de potenciar el tema de l'aviació des dels seus inicis.
Aquell primer vol es feia, si no m'equivoco, a Can Uriac, a la zona nord de la ciutat de Sabadell. D'aquell petit camp de vol que hi havia a Can Uriac a l'espai on estem ara, què passa? Com s'arriba fins aquí?
Doncs sobretot és per les necessitats precisament de més i més gent que volia volar, amb la qual requereixen unes instal·lacions ja més fixes on també poder engar els avions, on poder fer el manteniment dels avions, i d'aquí neix l'aeròdrom de Sabadell. L'aeròdrom de Sabadell òbviament doncs pateix diguem-ne una transformació molt important pel tema de la Guerra Civil, transformant-se en camp militar. I després de la Guerra Civil, passats uns anys, és quan l'Exèrcit de l'Aire comença a cedir tant camps d'aviació com aeronaus als diferents aeroclubs per potenciar precisament l'aviació civil una altra vegada, que havia quedat òbviament totalment morta donades les circumstàncies, la guerra, i arrel d'aquí doncs comença a revifar una altra vegada l'activitat a l'aeroport de Sabadell, fins a l'any 1953, que és quan es fusionen l'aeroclub de Sabadell i l'aeroclub de Barcelona, que com que també creix l'aeroport del Prat, és una miqueta expulsat d'allà, i a partir d'aquí doncs comença a créixer tota l'activitat de visió general aquí dintre de l'aeroport de Sabadell, fins a transformar-se en el... estem frec a frec amb l'aeroport de Cuatro Vientos com a aeroport més important de visió general a Espanya.
Anem una mica per parts, hem repassat molt ràpid tota la història, però sí que m'agradaria allò aturar-me en alguns moments. Com apareix aquella febre per l'aeronàutica en una ciutat com Sabadell?
Realment, jo crec que és... pensem que a qualsevol lloc on hi hagués una potència industrial, doncs hi havia molta curiositat precisament per les noves tecnologies, no només aplicables a la pròpia indústria sinó en general, i precisament l'aviació era el que estava, per dir-ho així, de moda. El fet de volar sempre ha sigut una passió de l'home, i el fet de que aquí hi hagués una massa crítica de gent que precisament per aquest revifament industrial de la ciutat doncs hi hagués una massa crítica de gent que s'ho pogués permetre, perquè en aquells moments, tot s'ha de dir, era prohibitiu, era realment per gent amb molts diners i amb molt poca por, perquè també eren pioners, estaven provant coses que fins ara havien volat molt poquet i estaven descobrint tot un nou món. I això és el que realment fa que hi hagi aquesta massa crítica de gent de possibles, el que fa que Sabadell sigui un dels pols de l'aviació a Catalunya. És sobretot aquesta potència industrial de la ciutat.
A partir d'aquí, els primers anys, dèiem, s'inaugura l'any 34, no? El lloc on estem ara, aquest aeròdrom. A l'any 36 esclata la Guerra Civil, que com bé deies és un moment que marca molt. És un moment que també, per allò del conflicte, ajuda a fins i tot a renovar aquestes instal·lacions, a fer-les més potents, per aquella necessitat de dir necessitem aquest aeroport per defensar-nos, per tant ha d'estar en les millors condicions possibles. No sé si s'hi relaciona també.
De fet, es transforma totalment, però s'ha de reconèixer que les necessitats d'un camp militar no tenen res a veure amb les d'un camp civil, amb la qual diguem-ne que el que sí que apareixen doncs, són refugis subterranis, són búnkers, són hangars reforçats i sobretot part de la indústria de Sabadell que es transforma precisament per donar precisament sortida a tota la construcció dels avions de combat que es necessiten aquí a l'aeroport de Sabadell. Tot sigui dit, de tot allò queda molt poquet avui en dia, és a dir, tot, el que queda és un refugi antiaeri que es pot visitar, però la immensa majoria d'instal·lacions d'aquella època no han sobreviscut precisament, i també això vol dir que no tenien tampoc un ús que es pogués traslladar a l'ús civil. Sí que és veritat que el que fa és assentar molt a l'aeroport aquí i donar-li un ús molt, molt clar, és a dir, durant molt de temps aquest aeroport continua sent militar, i sí que és veritat que fa que la pista sigui més llarga, doncs hi hagi sobretot es generi, per dir-ho així, una massa crítica de mecànics, de pilots, de tota una sèrie d'indústria auxiliar de l'aviació, que després òbviament això es queda. I quan torna a revifar l'aviació civil, doncs ja tenim els tallers d'aviació, tenim els mecànics preparats, tenim pilots.
Clar, aquesta revifada de la indústria d'aviació més de l'àmbit més civil, entenc que no es pot produir immediatament d'acabar la guerra, perquè tal com està el país després d'una guerra com la guerra civil d'X anys, entenc que necessita un procés, no? I més tenint en compte que el que deies que era prohibitiu a l'època, entenc que si ho era l'any 19 poc havia canviat a l'any 39. Com es produeix aquesta revifada?
Bueno, sobretot a poc a poc. és un tema que... S'ha de dir també que en aquella època, precisament després de la guerra, és el propi exèrcit de l'aire el que troba la necessitat de tornar a formar pilots civils, perquè precisament s'havia de donar una sortida precisament a aquests pilots militars que s'havien format i que tenien una experiència molt important i que tot de sobte doncs, es quedaven, per dir-ho així, a l'atur, no? De fet, és això el que fa que després de la Primera i la Segona Guerra Mundial hi hagi un boom que transforma la indústria de l'aviació. Després de la Primera Guerra Mundial apareix tot el que seria les primeres aerolínies, i després de la Segona Guerra Mundial les aerolínies comencen a créixer d'una manera brutal, i de fet és el que fa que els bitllets d'avió comencin a baixar, etc, etc. És a dir, malauradament l'aviació civil sempre ha estat beneficiada per un conflicte bèl·lic anterior, que el que ha fet ha sigut esclatar tot el que seria el tema industrial a nivell aeronàutic, que després doncs, tota aquesta indústria havia de fer avions que no fossin militars, que havien de fer civils, i això ens ha beneficiat.
I entenc que hi ha un punt d'inflexió clar, acaba el franquisme l'any 79, amb el moment en què es decideix que això deixi de ser un aeròdrom, aquestes instal·lacions, i passin a ser un aeroport. Això genera què?
Això genera sobretot el tema de que moltes indústries i moltes escoles puguin apostar per l'aeroport. És a dir, quan un estat aposta per un aeroport, saps que tu pots fer una inversió, i m'estic referint a grans empreses, a grans indústries i sobretot escoles de vol. És a dir, si jo no sé on posar la meva escola de vol, no sé on posar la meva empresa, si jo veig que aquest aeròdrom s'acaba de transformar en aeroport, que entra dintre de la xarxa d'aeroports estatal d'AENA en aquell moment, que era un ens únic que tenia tots els aeroports, doncs òbviament em dona confiança precisament per apostar a nivell d'inversió per crear llocs de feina en aquella instal·lació. I de fet, arrel d'allò és per lo qual ara mateix tenim més de 400 llocs de feina aquí a l'aeroport de Sabadell.
Molts d'ells vinculats amb les escoles, no? Ara en parlarem, també parlarem amb alguns instructors i amb les escoles de pilots, però tenint en compte la proximitat de la ciutat amb l'aeroport, coneixem la història del nostre aeroport com a sabadellencs, què en diries?
Jo diria que molt poquet, és a dir, però no és un tema que sigui exclusiu de la història de l'aeroport, sinó en general jo diria que el que dèiem abans, és a dir, el de reclamar la paternitat a l'aviació és un tema endèmic no només de Sabadell sinó de tota Catalunya. És a dir, ara mateix si tu li dius a qualsevol que Catalunya era una potència mundial pràcticament a nivell d'aviació en els primers anys, ningú no s'ho creuria, però és cert. I el que passa és que al final tot es dilueix a la història, i com dic jo, el fet de no haver tingut participació a la Segona Guerra Mundial fa que aquest halo d'heroïcitats i tot això que tenen tots els països del nostre entorn, com França, com Alemanya, encara que perdessin, o com Anglaterra, nosaltres no el tenim, perquè precisament la nostra darrera referència a nivell de participació a nivell militar, doncs és una guerra civil que ningú no vol recordar, i precisament és això el que ens fa mal i no ens fa veure que tenim molt del que sentir-nos orgullosos a nivell d'indústria aeronàutica.
Es reivindica prou també els personatges il·lustres sabadellencs que ens van portar a les instal·lacions on estem ara, perquè començàvem amb aquest reportatge d'en Jaume Picanyol, però n'hi haurien molts d'altres, no? Segur que podríem recordar com a grans noms sabadellencs que van fer possible que avui dia estiguem on estem, no?
Sí, de fet, nosaltres la sort que tenim és que sí que tenim un enllaç. Nosaltres, com a Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, tenim només, per dir-ho així, 20 anys d'història, però tenim l'Aeroclub Personal de Sabadell, que està aquí des del 53, i com a Aeroclub de Sabadell des de molt abans. Per tant, aquí sí que tenim una continuïtat històrica que fa que qualsevol que es vulgui apropar aquí a l'aeroport de Sabadell pugui viure història i pugui inclús, l'altre dia estava parlant per exemple amb el Vicenç Portolés, que és un mecànic d'aquí i que de petit estava aquí al camp d'aviació quan estava en plena guerra civil, i que parlava amb els pilots i que t'explica anècdotes de com era el camp durant la guerra civil. Tota aquesta història encara la tenim aquí i encara es viu aquí. I sí que és veritat que de cara a la ciutat potser també és culpa nostra de que no hem fet prou com per comunicar precisament, o perquè la ciutat es senti orgullosa d'aquesta herència aeronàutica, però com a mínim ho intentem, tant des de la Fundació com des de l'Aeroclub. Nosaltres intentem sempre que la ciutat i que tot l'entorn se senti orgullós d'aquesta història que és molt, molt rica i molt important.
I com a Aeroclub teniu la sensació que la ciutat no us dona l'esquena?
Més que donar l'esquena, és per dir-ho així, l'analogia més propera que puc dir és, jo personalment he de dir que ho sento, soc de Barcelona, però...
T'ho perdonem, va.
Del barri marítim. Doncs l'analogia que puc fer és la Sagrada Família, no? Qualsevol que visqui a Barcelona té la Sagrada Família, però pocs l'hem anat a visitar, no? És a dir, sabem que està allà. Doncs jo crec que Sabadell sap que té un aeroport, sap que pot apropar-se quan vulgui i sap que quan vulgui pot volar. Però com que ho té tan a prop i ho té tan a mà i tot això, doncs moltes vegades, excepte aquesta gent que li ha picat la puça de l'aviació, doncs diguem-ne que no és que li faci l'esquena, que li doni l'esquena a l'aeroport, però tampoc fa aquest pas addicional d'apropar-se.
I les escoles, els centres educatius, aprofiten les instal·lacions per donar a conèixer una indústria com aquesta amb la proximitat a la que tenim? No sé, les escoles de tota la comarca en serien moltes, no?, que tenen aquestes instal·lacions a prop. Feu algun tipus també de relació amb les escoles, algun tipus de programa escolar?
Sí, de fet, tenim moltes escoles que venen a visitar, tant a nivell de fundació, tant a nivell d'aeroclub, inclús també a nivell d'ENA, a nivell del propi aeroport. Hi ha moltes escoles que s'apropen directament a la direcció de l'aeroport per dir, escolta, què podem fer per visitar totes les instal·lacions de l'aeroport? I, tot sigui dit, tots són facilitats, i de fet nosaltres també el que tenim molt són treballs d'aquests que fan a l'ESO, també treballs de batxillerat, que volen centrar-se en l'aviació, doncs venen aquí i l'alumne pregunta, escolta, amb qui puc parlar perquè vull fer un treball sobre les hèlices dels avions? I sempre trobarà aquí algú que li vulgui ajudar, algun instructor, etc, etc. Sí que és veritat que potser hem de parlar més amb els professors i precisament apropar-los aquí perquè vegin les possibilitats educatives que té una instal·lació com aquesta, que ja dic que no és només història, sinó que també és enginyeria, és ciència. Hi ha, precisament, jo participo en una campanya de vol parabòlic, que és en vol en gravetat zero, que fem amb un avió acrobàtic de l'aeroclub per experimentar el que senten els astronautes quan estan a l'espai. I això s'està fent a Sabadell. Com dic, hi ha moltes coses a comunicar, i sí que és veritat que a poc a poc intentem millorar aquesta comunicació cap a l'entorn perquè sàpiguen que tenen moltes oportunitats a nivell d'escola, a nivell professional, també d'empreses que poden col·laborar amb empreses d'aquí, i que l'aeroport és un niu d'idees i que es poden aprofitar a nivell de Sabadell.
Daniel Ventura, president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, amb seu a l'aeroport i vicepresident de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos donat aquesta bona notícia per la ciutat. Si tot va bé, festa major del 2019, inaugurem aquest museu llargament reivindicat i llargament pendent. Que vagi molt bé.
Us hi esperem, moltíssimes gràcies.
I tant, aquí serem, que vagi molt bé.